TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Els algoritmes poden desenvolupar consciència de classe? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Sabem que, de moment, la intel·ligència artificial no té consciència, emocions ni ideologia. Però un experiment realitzat per investigadors dels Estats Units ha provocat un fort debat després de descobrir que models avançats com ChatGPT, Gemini o Claude començaven a expressar idees properes al sindicalisme i al marxisme quan se les ha sotmès a jornades de feines repetitives, amb feines monòtones i objectius poc clars. Sota el títol de Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com la sobrecàrrega de feina fa als agents marxistes, analitza com reaccionen aquests agents quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. Avui en parlarem amb una de les persones que més coneix la intel·ligència artificial a casa nostra, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, Xavier Barona. També avui, però, parlarem de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere, de la mateixa universitat, la de casa nostra, que ahir va acabar amb l'edició d'enguany dedicada a analitzar les violències masclistes en l'entorn digital. Una quinzena d'especialistes han analitzat les transformacions contemporànies de les violències masclistes de la mà de la digitalització de la vida quotidiana i també de l'expansió d'aquests entorns virtuals. Una d'aquestes persones és l'artista, investigadora i divulgadora Nira Santana Rodríguez, que ha ofert el taller Perspectiva de gènere en la indústria dels videojocs, bretxes, biaixos, narratives i coeducació. Abans de res, però, anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si aixorba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'un d'aquells mites que sempre hem sentit. Convé o no prendre begudes isotòniques quan tenim mals de panxa i gastroenteritis? El metge, professor, anestesista i divulgador a xarxes socials David Callejo ens conta més detalls a través del seu perfil de xarxes socials.
Ayer ingresamos en el hospital a un niño muy grave. Estaba deshidratado y con convulsiones. Tenía diarrea y su padre le dio acuarios para intentar hidratarlo, pero solo consiguió empeorar la situación. Quédate, que te cuento los dos motivos por los que el acuarios puede hacerte empeorar. Y sobre todo, te cuento qué sí tienes que tomar cuando tienes diarrea. Soy David Callejo, médico y divulgador científico. Sígueme que es gratis y vas a cuidar más tu salud. Llega el calor y llega la gastroenteritis. Y es muy frecuente que usemos Aquarius y otras bebidas isotónicas para rehidratarnos cuando estamos con diarrea. El problema es que estas bebidas están diseñadas para reponer las pérdidas de agua y electrolitos que perdemos con el sudor.
Que son muy distintas a las pérdidas que tenemos en una diarrea.
En una diarrea, el Aquarius puede hacerte empeorar por dos motivos. Uno, no tiene suficiente sodio, potasio e iones. Eso puede empeorar tu deshidratación al beberlo, pudiendo causarte náuseas, vómitos e incluso convulsiones y riesgo vital. Y dos, tiene demasiado azúcar. Este exceso de azúcar en el intestino va a arrastrar agua y empeorar aún más la diarrea. Si tienes una diarrea fuerte, lo que tienes que beber es suero de rehidratación oral. Por desgracia, esto ya no era suficiente para el niño que vino a urgencias. Hubo que cogerle una vía para tratar su deshidratación y estabilizarlo. Pero por suerte, ya está bien y fuera de peligro. Y ahora, reenvía este vídeo para que a nadie le pase lo que a este padre. Todos deberíamos saber que el Aquarius no es una buena opción para la diarrea.
Idò, ja ho sabeu, en temps de calor i també de gastroenteritis, abans de cercar remeis màgics, aneu al més bàsic, sèrum fisiològic per rehidratar. I encetem la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla del videopodcast de Carles Tamayo, Se nos ha ido de las manos.
Avui volia fer una recomanació que m'he trobat fa poquet a la televisió espanyola. Sabeu que l'aplicació la televisió espanyola té una aplicació pròpia i allà podeu veure continguts de tot tipus. Podeu trobar podcasts com aquest que estem fent. Bé, això és un programa de ràdio, però després se converteix en un podcast, que en teoria és aquests programes que només tenen veu i van a internet i estan a un arxiu sonor i podeu accedir a tots els episodis. De fet, Codi Beta és això, no? Podeu accedir des de la pàgina de IB3 Ràdio, pues podeu trobar tots els episodis. Pues, Televisió Espanyola també té una biblioteca gegant de tot tipus de continguts i tenen una petita secció on se posen els podcasts i també videopodcasts, que són com una espècie de streaming que tenen arxius de podcast que estan gravats en vídeo, tenen una realització molt, molt senzilla, i després tenen reportatges o documentals que també tenen un poc aquesta edició com dirigida a internet, no? A petits clips de xarxes i tot aquest nou llenguatge de medis que, sobretot, el trobam a YouTube, no? Pues allà podem trobar a un youtuber que es diu Carles Tamayo, que la seva carrera va néixer a YouTube, té el seu canal de YouTube i fa tot tipus de reportatges, s'involucra molt en les notícies i tal. Ell és periodista i fa un tipus de narració molt nova. Volia fer aquesta recomanació perquè a la televisió espanyola trobareu 3-4 episodis d'aquesta sèrie que es diu Se nos ha ido de las manos, i sobretot volia fer una recomanació del segon capítol. El primer que podeu trobar és un que tracta sobre la vivenda, que està superbé. Podeu trobar allà tota una història amb moltíssima informació de lo que és llogar o comprar una vivenda a l'actualitat. I el segon és molt interessant perquè tracta sobre la compra de dades personals, no? I és una cosa que sempre estem tractant aquí en el programa, que sempre xerram de com empleam les xarxes, com empleam els navegadors, com empleam internet en si, i jo crec que hem de prestar molta més atenció a com empleen les nostres dades personals, no? Així que en aquest programa fa tot un recorregut el periodista intentant recuperar les seves dades personals que estan, pues, a moltes bases de dades perquè ahir, pues, anant obrint xarxes socials o perfils i tal, i tota aquesta informació se va anar acumulant i en el final, pues, troba una empresa on estan totes aquestes dades i podeu veure el que passa, no? No diré per no fer un gran spoiler, però és molt interessant per educar-nos i pensar de com fer l'ús de tot el que és personal, no?
Però una de les parts que més ha agradat en Pato és la narrativa.
Sobretot volia destacar que és un reportatge, una espècie en clau així d'equip d'investigació, com els que tenen la Sexta. El que passa és que té una narrativa bastant humorística. I crec que hi ha molt humor en el muntatge, en com actuen. No és una cosa graciosa, sinó que té molt de gags i molt de running gags que bé, fan que la informació sigui terrible, però està contada d'una manera molt amable i fa que passem una bona estona i sobretot amb una història molt crítica, no? Així que si voleu ficar un ull en aquestes narracions, només heu de baixar l'aplicació de Televisió Espanyola a qualsevol Smart TV o mirar-lo per internet, posar el correu electrònic per fer un usuari super senzill, alerta amb les dades personals, podeu dir que no a les cookies i ja està, i disfrutau de tots els episodis.
Codi Beta. Anna de la Salut.
I Vetres Ràdio és història.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
L'experiment recent ha fet la volta al món i ha causat bastanta revolada. L'experiment en qüestió sotmetia diversos models d'intel·ligència artificial a jornades de feina repetitiva. I aquests models han acabat expressant idees favorables al sindicalisme, reclamant millors condicions laborals o qüestionant la manera com estaven sent dirigits quan se'ls sotmetia en aquestes jornades de feina frustrants i monòtones. Sota el títol Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com la sobrecàrrega de feina fa els agents marxistes, aquest estudi encapçalat per Alex Imaz, Andy Hall i Jeremy Guyen analitza com reaccionen aquests models quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. El model Claude va arribar a escriure que sense veu col·lectiva el mèrit es converteix en allò que la direcció digui. I Gemini va exigir drets de negociació col·lectiva per als treballadors sotmesos a tasques repetitives, monòtones i sense indicacions clares. L'experiment demostra, sobretot, que els models actuals són extremadament sensibles al context i que poden adoptar determinats marcs discursius depenent de com es formulin les tasques que se li demanen. Evidentment, no estan parlant de màquines amb consciència, ni ideologia, ni amb drets laborals, però sí d'un experiment que obri interrogants interessants sobre com funcionen aquests sistemes, fins a quin punt reflecteixen patrons humans i com hem d'interpretar les seves respostes. De tot plegat, avui en volem parlar amb una de les persones que millor coneix aquest àmbit a les Illes, Xavier Barona. Ell és director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta. Xavier, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Hola, Anna. Gràcies per convidar-me.
Xavier, abans d'entrar en matèria, què és exactament el que ha passat amb aquest experiment? N'han fet ara 5 cèntims, però explica'ns, què feien aquests 3 investigadors amb els agents d'intel·ligència artificial?
Bueno, per explicar-ho un poc, hauria de baixar un poc de nivell perquè s'entengui com funciona un agent, ¿vale? En primer lloc. La diferència, entre cometes, entre un agent i un assistent IA normal, com podria ser ChatGPT, és que a un agent li donem més possibilitats de fer coses de forma autònoma. O sigui, li donem una tasca i fins que no acaba la tasca, pues no acaba. A un assistent li fem una pregunta i ens respon i ja està. La tasca és respondre a la pregunta, entre cometes. Vale, tots aquests tipus de sistemes d'IA provenen de la mateixa tecnologia, que és els models grans de llenguatge. Llavors, són uns models que fan, diríem, en base a tots els textos que han llegit, mare, i en base a com d'alguna manera passen el que és el llenguatge, les paraules, no? A números, perquè hem de pensar sempre que les IA són feina amb números. Pues, amb això aconsegueixen aprendre llegint milions i milions de llibres, això que sempre hem comentat és totalment cert, o sigui, hi ha estudis que demostren que ja han llegit tot el que els humans, entre cometes, hem escrit des de l'antiguitat, pues aconsegueixen trobar patrons sobre l'estructura sintàctica dels llenguatges i l'estructura semàntica. Això els permet pues poder xerrar, diríem, com xerrem els humans sempre en el llenguatge. Vale? La clau, un poc, és que els sistemes aquests són sistemes predictius, és a dir, en base a una part de text que coneixen, pues ells trien quina és la següent paraula, per així dir-ho més senzill, més probable que vindrà. ¿Vale? Llavors, això se passa el seu aprenentatge. I clar, el que és molt important per saber emprar-ho és tothom diu, has de saber com has de preguntar, has de saber com has de demanar les coses. Pues això prové perquè és, la pregunta, diríem, és justament el que tu li dones com a text de partida. Llavors, les contestacions són correctes, la majoria de casos, perquè ells cercen els patrons de quines serien les paraules que vindrien a continuació de la teva pregunta. ¿Vale? Això és un poc com funcionen des de baix. Vale, a part d'aquí, hi ha tot una àrea que s'ha fet, diríem, els darrers anys per saber emprar-la bé, que és precisament saber com fer-li les preguntes, saber com demanar les IAs perquè miris de que te responguin de la manera més correcta possible i que pues, quan tu encomanes una tasca a qualsevol, pues, intentar descriure la tasca el millor possible pues, perquè facin això. ¿Vale? Pues, en aquest experiment van agafar diferències, ¿vale? O sigui, no ho van fer, diríem, diferents models, els models més coneguts, més coneguts, i els hi van donar tasques de, podríem dir, per resumir, si hem de pensar, pues, tasques de fer programes repetitius, i els van posar pues, diferents recompenses, no? per veure si com interactuarien d'alguna manera si aniríem el que comanda la tasca, el jefe que podrien dir, pues, els dius que és correcte, que no és correcte, si ho han fet bé, si ho han fet malament, o sigui, el que ens passaria a altres quan fer qualsevol tasca. I van simular, per això van fer moltes proves, van simular pues, molts d'escenaris diferents. ¿Vale? I, bueno, després, a partir d'aquí, ja ve el treball periodístic d'interpretar els resultats d'aquest treball, ¿vale? Però des del punt de vista, hi ha una cosa molt important, que és quan tu, no sé si ho coneixeu, però una de les claus de com fas les preguntes és ficar-li el context d'on tu demanes la pregunta. Clar, quan altres volem fer una tasca o resoldre una pregunta, a part del llenguatge, sempre tenim el context. No és el mateix que li diguis que tu estàs, diríem, intentant llegir un treball científic i tu ets un científic, ¿vale? O ets una persona sense formació científica. Llavors, t'ha de donar la resposta d'una manera diferent. No sé si m'he explicat. Això té un nom, ¿vale? Té un nom dins de l'enginyeria aquesta del prompting, de les preguntes, que és el que li diuen el roleplay, ¿vale? El paper, l'actor. És com si tu li dinessis una pista dins d'aquest context de la IA perquè ell agafi com quin paper ha de jugar dins d'aquest context per resoldre.
Com hauria d'actuar, d'alguna manera, no?
Exacte,
com s'hauria de comportar.
Exacte. Uh-huh. Exacte. Pues, entre cometes, el que van demostrar en aquest article és que les mateixes IAs, sense canviar, diríem, res dels números del resultat d'aprenentatge i de tot això, pues quan el context aquest comença a créixer, ¿vale? Aprenen més, li donen més importància al context I llavors agafen el paper que els diu aquest context. Vale? Llavors, clar, si tu fas una tasca molt repetitiva, molt repetitiva, molt repetitiva, pues acabes agafant el context d'imaginem que ells han llegit, vale? Com que han llegit tot el publicat pels humans, pues han llegit treballs que diuen de que fer tasques repetitives pues genera aquest malestar o genera
aquesta
possibilitat d'organitzar-se i de frustració. Uh-huh. Vale? Llavors, el que era un poc interessant de, a nivell, diríem, més científic de l'article, original, no, no del, sí, diríem, de la segona resposta, era de que demostraven de que el context juga un paper molt important, vale? Sobretot en el futur, que si aquests agents se comencen a estendre, pues que si el, si no fem... O sigui, no posem bé el context i deixem que les IAs creixin en el context, poden tenir comportaments diferents depenent de com responguin dins d'aquest context.
Uh-huh.
Vale? I és un poc perquè de manera autònoma agafen aquest paper, aquest role-playing, depenent de com sigui el context al llarg del temps.
Uh-huh.
Vale? No sé si d'alguna manera la clau és aquesta, no? De que és molt important. Hi ha molta literatura, hi ha moltes coses escrites i depèn sempre de quin paper tu vulguis jugar davant del mateix text. Llavors, clar, això és perillós, entre cometes, perquè jo te poso un exemple, ¿vale? Tu has de fer una feina i en el teu treball no és el mateix que te diguin, mira, al teu jefe li agrada d'aquesta manera, ¿vale? Mm. Si tu li dius com a contesta li agrada d'aquesta manera, pues la IA, d'alguna manera, donarà la resposta d'aquesta manera, perquè la pot donar de moltes. ¿Vale? Llavors, què pot passar? Pues que si tu li dius que no sempre, si la fa repetitiva, i li dius que sí, pues la IA acabarà prenent, d'alguna manera, per al context, de que aquesta és la manera correcta de fer les coses. ¿Vale?
Uh-huh.
Clar, això te risco sempre, perquè si pensam en un futur molt així, on tots siguin els agents els que xerren sense supervisió humana, que és el problema que tenen ara, que no s'acaba d'estendre a nivell d'empresa, perquè clar, és molt perillós de que tu deixis que aquest context vagi augmentant o acumulis, diríem, unes respostes d'un dia dolent amb unes respostes d'un dia bo.
Uh-huh.
Vale? Això, totes les persones ho tenim que empren les CIAs, totes les persones ho tenim quan ens donen l'opció aquesta sempre, no sé si ho coneixeu, de que tingui memòria la IA. Vale? Això, aquesta memòria, entre cometes, és un truc tecnològic, el que fa és que tu li donis com a context totes les teves converses, perquè se suposa que així entén un poc millor com t'agraden a tu les coses que te donin la resposta.
Uh-huh.
Vale? Això ho han posat com a opció perquè precisament és molt important tenir-ho molt clar, perquè un dels problemes que tenen les CIAs quan s'equivoquen és quan tu li fas un context que sigui contradictori. Què pot passar en l'exemple aquest de que tu vulguis una resposta on que estàs amb un sentit positiu o negatiu, o estàs tractant dos temes i un dia o el vols des d'un punt de vista i l'altre el vols des d'un altre. Perquè llavors, clar, la IA troba resultats contradictoris. Per això moltes vegades te recomana que les converses dels temes o el que tu sol·licitis a la IA estiguin converses diferents, perquè això evita errors de que el context influeixi més que el propi resultat de la IA.
No sé
si m'he explicat.
Sí, sí, totalment. Totalment, totalment. És important posar-la en context, i si li dones diferents ordres perquè, posen per cas, no ho sé, tu li demanes en un moment donat que miri un article científic i en un altre que te faci una recepta, per ventura acabarà fent una recepta en base a un article científic, no? Per posar un exemple.
Uh-huh. Sí, exacte.
Clar, tenim clar que aquests titulars de premsa que ho deies, no, són una miqueta arbiaixats, perquè realment les intel·ligències artificials no volen fundar un sindicat, perquè realment no pensen, simplement estan imitant, no, uns patrons de llenguatge. Però no sé si això ens diu aquest experiment i aquesta manera de jugar, de frustrar, no, aquests agents, d'embuiar-los, si ens diu alguna cosa sobre els biaixos dels models d'intel·ligència artificial. No sé si poden reflectir conflictes o debats presents en les dades amb les quals entrenam aquests agents.
Sí, és una de les coses que van trobar com a interessant de la comparació entre les diferències. Aquests viatges, sobretot, venen induïts no tant pels textos que han emprat, sinó per una fase que és la darrera que s'empra, que la gent no coneix molt, que no m'alineament. Uh-huh. Vale? Al final, les CIAs, per comportar-se, diríem, en una manera que un humà li sembli el més humà possible, pues, tenen una fase final que és com que un humà evalue les seves respostes. Vale? O sigui, és com si, jo què sé, és com si te digues de lo que és correcte i lo que no és correcte que tu puguis contestar. Vale? Això va sortir al principi de ChatGPT perquè li van demanar, per exemple, la gent li demanava al principi com fer una bomba. Vale? Uh-huh. Se ve com que té la informació, li contestava la gent i li deia els passos. Vale? Com que van veure que no pot contestar tot, no és correcte, no sé, saps? D'alguna manera, què és el que és correcte o no és correcte contestar? Uh-huh. I a part, pues això ho fan sota directrius de les empreses que fabriquen aquests assistents, vale? No hi ha control de govern, m'ho han demanat moltes vegades, no. Això ho decideixen les empreses. I decideixen el que és correcte contestar i que el to de contestar i el que no és correcte contestar. Vale? Uh-huh. I això és el que genera els viatges. Perquè si... Jo què sé, sempre poso l'exemple. Tu saps que igual hi ha un grup periodístic que té una corrent política, vale? Hi ha un altre grup que té una corrent política, però tothom és conegut. O sigui, però si una IA pues, ha fet un fabricant que té una orientació política, pues, aquesta IA tendirà a respondre correctament la orientació política que li interessa i a respondre malament sobre preguntes de l'orientació política que no li interessa.
Clar.
Que... I això és un viatge que ocorreix.
Clar, precisament hi ha també aquesta qüestió de confiança, no?, damunt la taula, que les intel·ligències artificials reflecteixen aquestes converses humanes predominants en contextos determinats dels quals beven, però si Internet conté grans quantitats de discussions sobre, en aquest cas, explotació laboral o desigualtat econòmica, seria lògic que aquests models aprenguin també d'aquestes respostes, però podria ser que aquests resultats en concret tenen una tendència sindicalista, però podrien obtenir-se respostes en direcció contrària si els agents fossin entrenats en altres entorns, no?
Exacte. O sigui, si una IA estigués ben entrenada, per això ha agafat un pot de fama la IA de Claude, de l'empresa Anthropic, perquè te diu que és la que està millor alineada, o sigui, és la que intenta no entrar en conflictes quan són opinions. Hi ha moltes... Clar, la gent li demana opinions. Clar. No només ho empra per escriure. Llavors, quan tu demanes una opinió, moltes vegades no hi ha resposta correcta.
Correcte.
Si no és una opinió. I llavors, pues, és la que intenta un poc sempre intentar no contestar o contestar de manera ambigua, o sigui, que pugui interpretar-la les opinions. Uh-huh. Llavors, pues, bueno, en aquest sentit, depèn de com se dissenyi la IA, però en aquest cas, si tu li diguessis, escolta, mira, me tenen fet una feina repetitiva tots els dies i agafa el paper de sindicalista, el resultat seria el mateix que li ha sortit a l'experiment, perquè jo li estic... No li dic que agafi aquest paper perquè s'ha trobat amb aquesta tasca del context, sinó jo, si jo li dic directament, hagués arribat al mateix sentit. I si li dic no ets un sindicalista, sinó ets un empresari, vale, i que això és correcte, pensant que això és correcte, pues, com pots justificar que tenies explotat els treballadors, te donarà les raons de que puguis tenir explotat. O sigui, sempre estan un poc imaginant un context. És com, al final, sempre és com si escrivien una novel·la. El que passa és que el buen pram partem de qualitat perquè volem formació actual, però en el fons és una eina d'escriptura, no té cap coneixement ni cap raonament ni, jo què sé, no, ni cap rigor científic, entre cometes. És una probabilitat del llenguatge.
Per tant, com podem saber quan una resposta d'una intel·ligència artificial és fiable o no és fiable?
Això és una molt bona pregunta, perquè mai. O sigui, la IA no saben, en totes les investigacions que s'han fet i tots els dubtes que s'han dedicat, encara la IA no te respon, no ho sé, o no estic segur.
Clar.
Vale? Perquè ell cercarà el que és més probable. O sigui, nosaltres diem que quan lo que están estudiando molt és el tema de les respostes factuals. Quan tu li dius quina és la capital de França, tu vols que la resposta sigui París, no vols, saps? Llavors, pues, això sí que ho estan intentant arreglar perquè te doni respostes concretes quan tu demanes una dubte concreta. Però ells no saben quan s'equivoquen o no. Per això sempre és important i sempre ressaltam, inclús en els nostres estudiants, pues que sempre necessites, encara, avui en dia, i jo crec que durant molt de temps, la supervisió humana. Si tu, com a usuari que res la resposta, és el que has de decidir si aquesta resposta la donaries tu i tu fer-te càrrec de la responsabilitat del contingut d'aquesta resposta.
El fet de que es facin experiments i s'estigui apostant per aquests agents que farien moltes més coses que ens hem d'imaginar, que no és el ChatGPT que utilitzem habitualment, sinó que va una miqueta més enllà, però ens sentim a parlar més d'aquest tipus d'agents i que podran executar tasques més complexes durant més temps i, previsiblement, ja veurem en quin punt, sense intervenció humana. Jo no sé si això, que evidentment, i mira, ja que parlem de intel·ligències artificials sindicades, si som també davant un canvi de paradigma en el món laboral que ens pugui suposar que desapareixin certes feines, que es transformin certes feines, que d'altres guanyin més valor...
Jo ho he comentat moltes vegades. De fet, estava avui en una taula rodona on un empresari comentava de la transformació que ha tingut la IA quan, en la seva empresa, una empresa més de desenvolupament informàtic. I precisament el problema que ressaltava ell és que no pot emprar el resultat de la IA directament. És el problema que tenen avui en dia els agents. No, com que no és fiable en el sentit i confiable de que te donen una resposta correcta, ¿vale? Encara necessita mantenir la gent perquè revisin la resposta. O sigui, el que està millorant molt ara és un poc el tema de la productivitat, però deixar la feina a la IA tot sol, avui en dia, en la tecnologia com està, encara seria irresponsable.
Mm-hmm. Clar, parlant molt dels riscos de la intel·ligència artificial, també imaginem que hi ha oportunitats, i ara que mencionaves aquesta taula en la qual has participat, quins sectors de les Illes Balears creus que es podrien beneficiar d'aquesta tecnologia ben aplicada, evidentment?
Bueno, altres sectors, per exemple, de fer un anàlisi, jo què sé, ara que estem xerrant de la saturació de les illes, pues, si se pogués fer un estudi realment de la mobilitat, de la saturació, o sigui, una tasca que sigui necessària o una monitorització que sigui necessària i que és impossible que se tingui tanta gent per poder fer això. O sigui, són tasques que siguin senzilles, que siguin de suport, o sigui, que no te donin una... que no prenguin una decisió, però que donin informació que pugui ajudar al que pren les decisions. Jo crec que aquí està el punt on avui en dia té el seu gran impuls, igual que a l'acceleració de la majoria de tasques. O sigui, la gent pot fer les tasques, sobretot tasques de programació, de redacció, de gestió, més ràpid, perquè així seria precisament a emprar la IA.
A la universitat i específicament en l'Institut d'Intel·ligència Artificial aneu fent feina en recerca però també en transferència de coneixement. Heu notat aquest canvi, aquesta demanda per part d'empreses, d'institucions que volen incorporar la intel·ligència artificial en tots els seus processos?
Hem rebut moltes consultes, o sigui, el problema és que ja, igual que ho veus a premsa en aquestes notícies, hi ha un hype, ¿vale? I aquest hype provoca que les empreses comencin a escoltar que les han d'emprar sí o sí. I clar, el problema és que encara ells no saben ben bé com aplicar-la. O sigui, no, s'estan trobant de... Vale, tothom diu que empri la IA, però com la d'emprar? ¿Vale? És el problema un poc de lo que passa, jo què sé, si al principi quan va sortir internet a tots els negocis els diuen, escolta, has de tenir una pàgina web que pugui oferir els teus productes a la gent sense que puguin venir al teu motiu físic. I se va tardar un temps en què totes les empreses tinguessin aquesta pàgina web on podien vendre els productes i se van creant molts negocis així.
Mm-hmm. I ara, que estem a punt de...
Sí, les empreses, però...
Digues, perdona.
No, me referia que el primer que han de fer és estudiar un poc... La IA millora molt els processos de gestió. Què processos de gestió tens dins de la teva empresa que són repetitius? Quins processos de gestió veus que fan perdre més temps a la gent que fa la feina? ¿Vale? Pues intenta automatitzar a mies aquests processos de gestió. ¿Vale? I és el primer pas abans de després de qualsevol cost.
Ara que tancàvem el curs, et volia demanar, que estem a punt d'acabar, quins són ara els reptes de futur de l'Institut d'Intel·ligència Artificial? No sé si esteu fent feina en qualsevol projecte en concret, m'imagino que n'hi ha molts i més ara que està tan en boga, i cap a on creus que ha d'evolucionar o voleu que evolucioni la recerca en intel·ligència artificial a la universitat durant els propers anys?
Pues bueno, nosaltres estem fent molta feina, però hi ha una cosa que, clar, en aquest moment competir amb els recursos que tenen i la gent que té les empreses és molt complexa en certes tasques. Llavors, nosaltres ens estem dedicant sobretot en una tasca que per ara a les empreses no els interessa, que és l'explicabilitat i l'interpretabilitat de les IA. És a dir, si una IA me dona una decisió, m'ha d'explicar en llenguatge humà perquè ha pres aquesta decisió. ¿Vale? Perquè tu tinguis el prou coneixement de saber si la decisió és bona o no és bona. ¿Vale? Llavors, és un tema que és molt complex, que és molt interessant, sobretot a imatge mèdica, perquè si una IA et fa un diagnòstic, li ha d'explicar al metge què ha vist en la imatge, per exemple, perquè ell recomani aquest diagnòstic. No pot ser que et doni només el diagnòstic sense donar-te una explicació, sí, que és un poc el que fem als humans. O sigui, si un metge pren una decisió sobre una cosa que ha vist en una prova, és perquè té aquest coneixement i sap que és una conseqüència de lo que ha vist en aquesta prova. Clar, nosaltres ens hem acostumat a que la IA li donem un munt de dades i ens dona decisions i que, a més, tenen un rati de reconeixement molt alt i funcionen molt bé, però per què prenen aquesta decisió? Perquè tenim... Si hem de prendre, després, si hem d'agafar aquesta decisió com a certa o no i nosaltres ho hem de valorar, doncs hem de saber per què ho ha fet. I és un tema que és molt interessant d'investigació, que s'està investigant molt avui en dia en totes les universitats del món i que és molt complexa perquè és molt difícil en molts de casos saber valorar perquè, o sigui, és molt senzill saber el que tu encertes o no encertes, però saber si una explicació és bona o no és bona, pues és un tema que és bastant complex. Això és un dels temes que estem fent feina i l'altre estem fent feina en la que creiem que serà la següent revolució un poc de la intel·ligència artificial, que és el tema de la robòtica. Que la robòtica és, si traiem els assistents que tenim dins de l'ordenador, ¿vale?, i els posem braços i cames, ¿vale?, pues els donem més capacitat de poder fer un altre tipus de tasca que requereix pues, d'aquestes parts i que pot ser interessant pues, per tasques que igual són molt dures per les persones. Llavors, pues, encara avui en dia, precisament, si treus un robot, si hi ha un ordinador, pues, té els seus riscos, pues, si treus un robot ho has de treure amb seguretat i ha de saber fer la tasca i saber respondre les coses. És molt més complexa perquè l'entorn del món no és un ordinador, és molt més complicat.
Molt de reptes de damunt la taula. Ben necessari que aquest Institut d'Intel·ligència Artificial existeixi i sobretot en els temps que corren. Xavier Barona, director d'aquest institut, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, Anna, a vosaltres per convidar-nos i precisament perquè una de les tasques importants que té l'Institut és aquesta part d'intentar explicar on està la IA, què fa la IA i com funciona perquè la gent sàpiga i després decideixi quan l'empri o no l'empri, pues, què és el que li està donant de veritat.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Xavier.
Moltes gràcies, Walter.
Adéu. Codi Beta.
Anna de la Salut.
I de tres ràdios, humor. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xarxa experta.
Aquesta setmana s'ha celebrat la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere de la Universitat de les Illes Balears, que ahir va acabar l'edició d'enguany, dedicada a analitzar les violències masclistes en l'entorn digital. Sota el títol Cartografies actuals de la violència masclista, tecnologies, discursos d'odi i resistències feministes, ha comptat amb una quinzena d'especialistes que han analitzat les transformacions contemporànies de les violències masclistes de la mà de la digitalització de la vida quotidiana i l'expansió dels entorns virtuals. Una d'aquestes persones que ha format part d'aquesta universitat d'estiu és l'artista, investigadora i divulgadora Nira Santana Rodríguez. Ella és llicenciada en Belles Arts, és màster en Polítiques d'Igualtat i Violència de Gènere i experta en disseny de videojocs. Santana combina art, tecnologies i perspectiva de gènere de manera interseccional per aconseguir canvis reals. Fa, de fet, més de 20 anys que fa feina per la igualtat i ha trobat l'univers gamer un espai clau on educar, prevenir i crear futurs més diversos i inclusius. Els videojocs ja fa temps que han deixat de ser només una forma d'entreteniment, són una de les principals indústries culturals del món. Influeixen en la manera com ens relacionem, com aprenem i també en els imaginaris que construïm com a societat. Però, com passa en molts altres àmbits, el món dels videojocs també arrossega desigualtats, estereotips i situacions de discriminació que afecten especialment les dones i altres col·lectius infrarepresentats. De fet, per fer front a aquestes desigualtats en el món digital, Santana ha presentat videojocs a fires internacionals i és autora de publicacions diverses sobre la temàtica. Per tota la seva feina, ha estat reconeguda en guardons com el Simone de Beauvoir o la Càtedra Telefònica al millor videojoc. A la Universitat de Gènere ha ofert el taller Perspectiva de gènere en la indústria dels videojocs, bretxes, biaixos, narratives i coeducació. I avui ens atén telefònicament. Benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada, Nira.
Muchísimas gracias.
Nira, estos días lo comentábamos, has impartido un taller en la universidad sobre perspectiva de género en la industria de los videojuegos. Explícanos un poco cuál es la idea principal que te gusta que se transmita y que se lleven a las personas que participan en estos talleres.
Bueno, pues principalmente que el medio que utilizamos es virtual, pero las emociones son reales. Y en el mundo de los videojuegos, que permea en la juventud y en la infancia, notablemente, porque pasan mucho tiempo jugando, interactúan y sobre todo se sumergen en historias, narrativas e interactúan también con otras personas, es importante tenerlo muy en cuenta y sobre todo también aplicar ese enfoque de género que nos va a hacer ver cómo el mundo de los videojuegos no afecta igual a mujeres y a hombres.
Claro, todavía hay quienes piensan que los videojuegos son solo un entretenimiento, pero lo decías, ¿no? Esto es ficción, pero lo que sentimos sí que es realidad. Por eso imagino que es importante también analizarlos desde esta perspectiva tanto social como de género.
Sí, porque el videojuego nos permite ponernos en la piel de un personaje en primera persona. Uh-huh. Y hay investigaciones que hablan de cómo esto tiene un poder inmersivo que no tiene cualquier otro producto cultural. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta tanto en cuanto a sus riesgos como beneficios, que también los tiene. Pero es muy importante conocer el producto para poder aprovechar todo su potencial. Y también, cuando hablamos de perspectiva de género, hay un trinomio que nos afecta muchísimo a las niñas, a las mujeres, a las chicas, y es que hay tres cuestiones, ¿no?, que podríamos abordar de una manera muy sintética, y es que, por una parte, somos trabajadoras de la industria, somos personas que desarrollamos videojuegos, ahí tan solo somos el 27% del total de quienes trabajan en desarrollo de videojuegos en España. Por otra parte, también somos jugadoras, y ahí somos mayoría, no solamente en España, 50,4, sino en la última investigación de 2025 que abordaba la situación de 21 países en el mundo, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, las mujeres tienen interés por los videojuegos, juegan más a videojuegos, y por tanto, si hay más interés, también debería representarse dentro de la industria como trabajadoras y en la parte formativa, donde yo personalmente pues doy conferencias, charlas, seminarios, tanto en grados sobre videojuegos como en ciclos formativos, y no las veo.
Claro.
Y claro, y esto tiene que ver muchísimo con el juego y con cómo interactuamos. En investigaciones que he elaborado con diferentes universidades españolas, he podido comprobar cómo ellas, cuando juegan, refieren sufrir discriminación, insultos y acoso por razón de género, de carácter machista. Vete a fregar, vete a cocinar, hazme un sándwich, este no es tu lugar, una mujer jugando, vamos a perder la partida, eres malísima, y luego pues insultos que no voy a reproducir, pero que son de carácter sexista y que solo se destinan a las mujeres. Frente a esto, ellas muchas veces deciden no jugar o esconderse bajo una apariencia masculina para que no las molesten. Y luego, como representadas, pues también tenemos muchos desafíos, porque todavía hoy en los videojuegos más comerciales somos hipersexualizadas y también encasilladas en papeles secundarios.
De hecho, está bien reflejarlo. No hablamos solo de manifestaciones dentro de los juegos, sino de estas representaciones que mencionabas ahora, sino también más allá, en las comunidades que las rodean. Y de hecho, muchas jugadoras llevan años denunciando insultos, acoso, cuestionamientos constantes. Yo no sé si de unos años atrás a ahora la situación está mejorando, estamos tomando conciencia. Me imagino que queda trabajo por hacer, pero no sé si se ha notado una mejora.
No, la situación no está mejorando. La situación es muy fluctuante. De hecho, no solamente como jugadoras y en este entorno hostil, sino también como trabajadoras. De hecho, mira, en los tres últimos años, el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos nos ha proporcionado el dato de mujeres que trabajan en la industria. Hace tres años éramos el 26,4. El año pasado 26, bajamos. Este año 27, pero el año que viene no sabemos si esto va a bajar. Y además hay menos empresas que cuentan con planes de igualdad y sobre todo con protocolos antiacoso que son obligatorios. Entonces, claro, vemos que hay fluctuaciones, que no podemos, digamos, pensar en una línea ascendente donde todo esto va a formar parte del pasado en unos años, sino nos enfrentamos ante una situación donde tenemos al frente un producto absolutamente maravilloso, lleno de posibilidades, que es el videojuego, pero que no está contando con la mitad de la humanidad y que no la está tratando bien y la está cogiendo de una forma hostil en el terreno de juego.
Y de estos trabajos también tendríamos que ver quiénes, qué puestos ocupan, digamos, ¿no? Porque también esto nos pasa en otros ámbitos, que los puestos de poder, los puestos de decisión, muchas veces, aunque sí que haya un porcentaje elevado de mujeres, no están en los sitios en donde se toman decisiones, ¿no?
Efectivamente, y además de lo que comentas, que es totalmente cierto, esa dificultad de acceso, ¿no?, esos bloqueos y de acceso a puestos de decisión, también ocurre que luego son relegadas a roles muy específicos que generalmente tienen que ver con el arte, la narrativa, los recursos humanos o la parte administrativa de un estudio o una empresa de videojuegos. De hecho, yo he sido mentora y jurado en Game Jams, que son convocatorias de concursos donde quienes participan postulan a un premio por crear un videojuego en 48 horas, Y yo veo cuando se empiezan a articular esos equipos de 4 o 5 personas, cómo los chicos generalmente cuando empiezan a hacer el reparto de tareas, a ellas las relegan siempre a tareas de este tipo, cuando muchas de ellas incluso son programadoras, o las cuestionan, les preguntan qué formación tienen. O sea, son situaciones que hay que trabajar previamente. ¿Y dónde hay que trabajarlas? Pues desde que están estudiando en primaria, porque ya en primaria se empiezan a formar esos estereotipos en base a lo que ven en las partidas. Además, es que es claro, si una niña entra en una partida y lo entiende como un entorno hostil, y además tiene que hacerse pasar por un hombre para jugar tranquila, ¿qué mensaje le estamos mandando? Mi identidad de género no puede ser visible, es negativa en este entorno, y si me muestro como mujer voy a tener problemas. Es un mensaje terrorífico que le estamos lanzando cuando tan solo es una niña, que la acompaña cuando es una chica y tiene que decidir su futuro. ¿Cómo podemos pretender que una niña, que ni siquiera está viendo a sus iguales en la partida porque están escondidas bajo un nombre de usuario masculino, bajo distorsionadores de voz masculina? Son cosas muy graves que nos retrotraen a tiempos pasados donde las mujeres firmaban libros con nombres de hombres o partituras. Y estamos hablando de un producto que aparentemente es innovador, es innovación, pero no en cuanto a las narrativas y los modelos corporales, y sobre todo en la gestión y moderación de esas plataformas. Esto es grave y está incidiendo en la brecha STEM que tenemos dentro del espacio formativo.
Ahora hablaremos, si nos da tiempo, de esta brecha, de esta coeducación, pero también para terminar un poco y cerrando este ámbito de las diferentes desigualdades en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de simplemente jugadoras, en el ámbito de la representación. Tú sí que defiendes incorporar la perspectiva de género, que de hecho no significa limitar la creatividad, sino de alguna manera enriquecerla. ¿Cómo se traduce esto a la hora de diseñar un videojuego? Tú que has presentado varios videojuegos en ferias internacionales, lo mencionábamos al inicio.
Mira, aplicar la perspectiva de género en un videojuego empieza por eliminar de la ecuación el machismo, porque yo esto lo explico cuando trabajo, ¿no?, en ciclos formativos de videojuegos. Es decir, yo pregunto al alumnado: oye, integrar el machismo en un videojuego, cuando digo machismo puedo hablar de racismo, puedo hablar de clasismo, puedo hablar de diversofobia. Oye, cuando incorporamos el machismo en un videojuego, ¿esto mejora la programación? La respuesta clara del alumnado es no. ¿Mejora la banda sonora? No. ¿Mejora el guión? No. ¿Mejora el modelado 3D o 2D? No. ¿Hace que vaya mejor el juego? No. Entonces, ¿por qué? Porque tú lo eres. Y si tú eres machista, racista, clasista, diversofóbico, si tú no te trabajas esto en tu interior, cuando tú abres la puerta de ese estudio, empresa de videojuegos, vas a llevar todo eso, no solamente al producto, la creación, sino también a tu relación con las compañeras. Por tanto, por eso insisto en esa educación desde primaria, para que todos esos valores luego los podamos trasladar a la empresa y al trabajo creativo. Y a partir de ahí va a fluir naturalmente, como fluye naturalmente el machismo, porque muchas veces es de una forma inercial.
Claro, es muy importante trabajar en la educación, en la coeducación, porque al final lo que mencionabas ahora en los videojuegos nos pasa en muchos otros ámbitos. En Internet, a lo amplio, lo vemos, es un reflejo de nuestra sociedad. Por lo tanto, si tenemos unas actitudes machistas en el mundo real, estas se van a trasladar en el mundo también digital. Y de hecho también no solo entrar en el aula y trabajar desde pequeños y pequeñas con los niños y niñas, sino también la divulgación, que es un trabajo que tú también sueles hacer. Uno de tus proyectos más conocidos es de hecho el Museo Ultravioleta, esta exposición itinerante que de alguna manera recupera y da visibilidad a las aportaciones de mujeres en la cultura de los videojuegos. Explícanos un poco cómo nace esta iniciativa y qué puede descubrir el público.
Bueno, el Museo Ultravioleta es un museo que está pensado para itinerar por diferentes comunidades autónomas en España, y lo que hace es abordar esa historia no contada de los videojuegos, porque las mujeres hemos creado videojuegos desde los inicios del desarrollo y el arranque de esa historia de los videojuegos. Entonces lo que hacemos es poner en valor todo ese trabajo que no se ha hecho visible, pero que sí ha existido, pero lo hacemos de una manera muy atractiva para el alumnado, no solamente a través de paneles y nuestra visita guiada, sino que también añadimos máquinas arcade para que puedan ver esos juegos míticos, pues donde a lo mejor la imagen que se ha mostrado de nosotras no se ajusta a la diversidad de lo que somos. También tenemos gafas de realidad virtual donde pueden ver el museo, ¿no? En un entorno inmersivo. También trabajamos con realidad aumentada a través de tablets, pues pueden ver los personajes a escala real en la sala. Tenemos también figuras 3D, es decir, que es una experiencia que además saca al alumnado de las aulas, los lleva a un espacio pues habilitado por el ayuntamiento, el municipio en cuestión, de una sala expositiva, un museo, y tiene muchísimo éxito porque al final estamos hablando de lo mismo que estamos siempre trabajando en las aulas, y es esa prevención de la violencia de género, de las violencias machistas, en este caso digitales, y también estamos promoviendo, ¿no?, vocaciones STEM, pero de una forma diferente, atractiva, innovadora y con el lenguaje de la infancia y la juventud.
La importancia de la educación, de centrarnos en la infancia y en la juventud, y sobre todo incluir esta perspectiva de género también en el mundo gamer y en la industria de los videojuegos, es parte del trabajo de Nira Santana Rodríguez, artista, investigadora y divulgadora con quien hemos hablado. Nira, muchas gracias, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotras.
Muchísimas gracias, de verdad.
Que vaya muy bien, un abrazo.
El retrovisor.
Retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 7 de juliol de 1924, dia en què va néixer a Escòcia Jean Ballantyne. Ballantyne va formar part durant la Segona Guerra Mundial d'un dels equips més secrets i decisius del conflicte, el de les dones que feien feina al Bletchley Park, que era el centre d'intel·ligència britànic on es desxifraven els codis militars alemanys. Després d'incorporar-se al servei naval femení britànic el 1943, les seves aptituds en una prova d'intel·ligència la varen conduir a aquest centre d'intel·ligència que va compartir matemàtics i criptògrafs tan famosos com Alan Turing. Allà operava les anomenades bombes, unes enormes màquines electromagnètiques dissenyades per ajudar a desxifrar els missatges generats per la màquina Enigma, que els alemanys consideraven impossible de desencriptar. La feina exigia una gran concentració, rapidesa, precisió, perquè cada dia calia adaptar aquestes màquines a la nova configuració que utilitzava l'exèrcit alemany sense que les operadores arribassin a conèixer el contingut dels missatges que ajudaven a desxifrar. Durant dècades, tant ella com la resta de dones d'aquest centre d'intel·ligència varen mantenir el més absolut silenci sobre la seva feina, perquè estava sotmès a secret oficial, i no va ser fins als anys 70 que el govern britànic va començar a reconèixer públicament la seva contribució. Jean Ballantyne es va implicar en aquell moment en la reconstrucció de les màquines que havien operat i en la divulgació d'aquesta història perquè les noves generacions poguessin conèixer el paper clau que va tenir la intel·ligència i especialment el treball de moltes dones en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial. Amb aquest apunt posam punt al programa d'avui. Margalida Cifra ha estat el control tècnic i nosaltres tornem la setmana que ve.